preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise. Benvinguts al sisè Setè Sentit, al vostre programa de cinema, des de les ones de Ràdio Falset, al 107.6 de la freqüència modulada. Us saludem l'Aureli Villalbí.
Bon dia.
I qui us parla, el Francesc Sabater.
Avui vull felicitar Alcarràs, una pel·lícula catalana que fa un any va guanyar l'Os d'Or a la Berlinale. Si anem a Barcelona, encara la podem veure al Cinema Girona.
Alcarràs, un bon homenatge que, no ho sé, que tens previst dir alguna cosa d'aquell festival que ara no recordo com es diu, que es fa a les Espanyes?
No.
No sé per què m'ho pensava.
Si tens un setè sentit, escolta Ràdio Falset. Parlem de cinema.
Després de la salutació, toca fer-vos 5 cèntims, com sempre, del que tractarem en el programa d'avui. Encetarem, com sempre, amb una sèrie de notícies relacionades amb el món del cinema. Avui us parlarem de la Berlinale 2023, del Carles Saura, de la Raquel Welch, de Jafar Panahi i del darrer llibre de Quentin Tarantino.
A la secció d'estrenes d'avui parlarem d'Ànimes en pena de Inisherin, de Joyland, de Sense novetat en el front i de Triangle of Sadness.
I en el programa que avui acabem de començar celebrarem dos aniversaris. El centè, 100 anys de Safety Last, que aquí ens va arribar com l'home mosca, i el 65è aniversari de Isolit Ignoti, més coneguda com a Rufufu.
Continuarem amb el concurs Setè Sentit, on coneixerem el guanyador del 5è concurs i plantejarem el 6è. Avui tenim un fragment musical molt original que caldrà identificar.
Veurem, perquè veurem. És ben singular. I tancarem el programa, com sempre, amb un tema de la banda sonora original de la saga més llarga de la història del cinema.
Notícies de cinema. Estos dies està en marxa la 73a edició del Festival Internacional de Cinema de Berlín. Enguany, el festival se celebra del 16 al 26 de febrer. Això vol dir que demà coneixerem els films guanyadors. Els patrocinadors principals són Armani, maquillatges, Uber, transports i ZDF, premsa. Un dels patrocinadors, GWFF, dona el premi a la millor òpera prima, 50.000 euros.
Déu-n'hi-do.
No està mal.
Hem de fer una provatura un dia.
La directora del jurat de la secció oficial és l'actriu Kristen Stewart. Uh-huh. I altres membres del jurat són la Carla Simón, l'actriu iraniana Golshifteh Farahani i els directors Radu Jude, de Romania, i Johnny To, de Hong Kong. Radu Jude va guanyar l'Os d'Or el 2021 amb Bad Luck Banjing. I Johnny To és el director de referència del cinema d'acció oriental. A la secció oficial s'han presentat 19 pel·lícules, entre elles dos directores i un director debutants. Potser entre les més interessants hi ha Le Grand Chariot, del francès Philippe Garrel, Baita Zi Guang, del xinès Zhang Lu, Ingeborg Bachmann, de la coneguda directora alemana Margaret von Trotta, Malviver, del portuguès Joao Canijo, i la mexicana Totem, de Lila Avilés, que va tenir molt èxit de públic. A la secció Generació 14, dedicada al públic juvenil, es presenta una pel·lícula catalana, Sica, de la directora Carla Subirana. A la secció Encontres trobem l'última pel·lícula de Ong Sang-soo, In Water. El director coreà és un habitual de la Berlinale, on ha guanyat molts premis. També tenim el documental mexicà El Eco, de Tatiana Huezo, que ha tingut molt bones crítiques. Un altre film que competeix és Absència, Chue Yun, del xinès Wu Lang. I a la secció Panorama participa Màtria, del director espanyol Álvaro Gago, Sira, de Apolline Traoré, Inside, de Vasilis Katsoupis, i la pel·lícula de l'Índia, Goad, de Chhatrapal Ninawe, amb idioma maratí. Hem de posar llum a la foscor i dir que aquesta pel·lícula explica una guerra que es produeix de fa 50 anys al centre de l'Índia, entre l'exèrcit del govern i militars maoistes. A la secció de curtmetratges n'hi ha un de català, La ferida lluminosa, de Cristian Avilés, i un altre de la Xina molt interessant, Wo Jian Fa La Xi, del director Bahao Liu, que està parlat en mandarí. Fa uns dies es va projectar el documental de Simpen, Superpower, filmat a Ucraïna durant la guerra. També van donar el premi honorífic de la Berlinale a Steven Spielberg.
Bé, doncs veurem, pel que ens has dit, Aureli, quines són les pel·lícules premiades i desitja sort a la pel·lícula o les pel·lícules catalanes. Eh?
Sí, n'hi ha moltes, però alguna en trobaríem.
Bé, anem en una altra notícia. Quentin Tarantino ve a Barcelona. L'admirat director i guionista visitarà la capital catalana per presentar el seu nou llibre, Reflexions sobre cinema, traduït al català per la Núria Parés Cellerès. La presentació serà un acte de gran format el dia 9 d'abril al Teatre Coliseum de Barcelona, un espai amb capacitat per a més de 1.500 persones. Us hem de fer una confessió. L'Aurel i jo vam estar pendents el dia 3 de febrer quan es van posar a la venda les entrades. I quan vam descobrir que valien entre 83 i 94 euros, vàrem decidir que tot i ser uns grans admiradors, seguiríem la notícia pels mitjans. Aureli? Sí.
Esperem que torni a Sitges, Tarantino, que ja ha vingut diverses vegades.
Molt bé.
I el podrem saludar allí.
Quedem, doncs, emplaçats al setè sentit d'abril per parlar d'aquesta presentació i amb més profunditat d'aquesta primera obra de no ficció del Quentin Tarantino, que, com diu la contraportada, perquè el llibre sí que el tenim, és un viatge íntim per les seves pel·lícules preferides que ens fa entendre per què Tarantino fa el cinema que fa. Interessant.
Molt bé, continuem amb Carlos Saura. Fa uns dies va morir el director aragonès Carlos Saura. L'any 1965, amb la seva tercera pel·lícula, La caza, va guanyar l'Os de Plata de la Berlinale a la millor direcció. Les seves primeres pel·lícules eren de forta crítica social. Ell va viure la guerra de nen i això el va deixar molt impressionat. El seu cine és una exploració de l'ésser humà, les relacions emocionals i socials. Després de Cria Cuervos, l'any 1975, va canviar l'estil del seu cinema. És l'únic director espanyol que ha guanyat l'Os d'Or a la Berlinale. Va ser l'any 1981 amb Deprisa, Deprisa, una pel·lícula feta amb actors no professionals. Va triar joves delinqüents de la perifèria de Madrid. També va guanyar dos premis del jurat a Cannes per La prima Angèlica, el 1973, i Cria Cuervos, el 1975. Carlos Saura és un clàssic del cinema europeu. Uns dies abans de morir, es va estrenar la seva última pel·lícula, Les paredes hablan, un documental sobre l'evolució de l'art en les parets, de la prehistòria als grafitis. Una bona despedida.
Una gran pèrdua, la del Carlos Saura, i a mi em toca avui parlar de que aquest passat 15 de febrer també ens va deixar la Jo Raquel Tejada, més coneguda per Raquel Welch. Aquest Tejada era perquè era filla de pare bolivià. La Raquel Welch va morir als 82 anys, com he dit, a meitat d'aquest mes de febrer. Forma part del que s'anomena l'època daurada de Hollywood i se la recorda especialment com un símbol sexual durant dècades. L'anomenaven el cos, un concepte bastant mal vist en els nostres dies, perquè nosaltres pensem que era més que un cos molt atractiu. Aquest element de símbol sexual, aquest sobrenom del cos, especialment es va desenvolupar després de l'estrena de la pel·lícula Fa un milió d'anys, dirigida per Don Chaffee el 1966, on apareixia amb un biquini de cuir que es va convertir a l'acte en una icona de culte.
Fa pocs dies es va ser alliberat de la presó el director iranià Jafar Panahi. El dia 3 de febrer, la televisió francesa va anunciar l'alliberament del director de la presó d'Evin. Panahi ha estat empresonat i detingut a domicili diverses vegades des de l'any 2009. El seu cinema interpreta la realitat d'una forma poètica i estilística. És el neorealisme iranià. Ha guanyat premis a Locarno el 1977, Venècia el 2000 i Berlín 2006, amb l'Os de Plata per Offside, i el 2015 amb l'Os d'Or per Taxi Teheran. L'any passat va guanyar el Premi Especial del Jurat a Venècia amb No Beers. També ha estat alliberat un altre director, Mohammad Rasulov, que va guanyar l'Os d'Or a Berlín el 2020 per There is No Evil. Encara queda un altre director empresonat a l'Iran, Mustafa Al-Ahmad. Una altra notícia que podríem comentar als que viatgeu i us agrada el cine és que si voleu anar a Formentera estos dies podreu veure Poker Face, la pel·lícula amb Russell Crowe, Liam Hemsworth i la Elsa Pataky, a la Sala de Cultura de Formentera.
Molt bé. Comencem la secció d'estrenes en aquestes notes musicals que molt oportunament ens posa el Jordi Soldevila, el nostre tècnic, que pertanyen a la primera estrena que comentarem en el programa d'avui. Es tracta d'Ànimes en pena a Nisharin, dirigida per Martin McDonagh i estrenada a la segona part d'aquest any passat. La pel·lícula es va estrenar al Festival de Cine de Venècia i el rodatge es va dur a terme a l'illa d'Ashill i a la d'Inishmore, a la costa occidental d'Irlanda. Inisherin, per tant, és una illa fictícia. El director no volia que fos específicament un lloc, volia que fos un espai mític. Fa anys que Martin McDonagh demostra un talent fora del comú a l'hora de retratar les complexes relacions d'éssers humans immersos en universos embogits, sempre exhibint un perfecte equilibri entre el drama, l'humor negre i la violència, també. Així ho testimonien les seves quatre pel·lícules fins ara: Amagats a Bruges, el 2008, Set psicòpates, el 2012, Tres anuncis als Afores, el 2017, aquesta potser és la que recordareu més, i aquesta darrera, Ànimes en pena a Nisharin, estrenada l'any passat i que va arribar als nostres cinemes a primers d'aquest mes de febrer. El relat té lloc al 1923, en plena Guerra Civil Irlandesa. Un relat tremendament trist i cruel, una mica boig i amb pinzellades de comèdia, en un escenari bucòlic. Aureli, els paisatges d'Irlanda són un protagonista més d'aquesta pel·lícula.
Sí, una gran fotografia.
Molt bé.
Molt interessant.
Tenim, doncs, que a banda dels personatges i aquest paisatge, tenim un pub, una església i una botiga, que també són una mica uns protagonistes, són els espais.
I, si em permets, un capellà.
Ah, bé.
Que confessa.
Bé, molt bé. No? És que en l'església quasi sempre hi ha un personatge d'estes, però sí, sí, sí. Els protagonistes principals són en Padraig, el que l'interpreta el Colin Farrell, i en Colm, que l'interpreta el Brendan Gleeson. En Colm trenca l'amistat amb en Padraig i les conseqüències són devastadores. A Farrell i Gleason els acompanyen la Kerry Condon i el Barry Keoghan. Al meu veure, un dels aspectes més destacats d'aquest film és la impressionant interpretació d'aquests quatre actors irlandesos. Farrell i Gleason es reuneixen altre cop 14 anys després de coincidir amb McDonagh, el director, en el seu aclamat debut al llargmetratge Amagats a Bruges. Després de veure Ànimes en pena, vaig buscar Amagats a Bruges i vaig tornar a veure-la perquè de seguit em va semblar que hi havia molts paral·lelismes, especialment en la interpretació dels dos personatges principals. Haig de dir que per mi, això és un element personal, la trama és millor la de Bruges que la de Inisherin. Però bé, no us perdeu aquesta segona, si heu vist l'altra, i si no heu vist cap, les dues són molt bones pel·lícules. En definitiva, la pel·lícula explora la fidelitat i l'amistat, la separació i la solitud, i el dolor i la violència. Els BAFTA, els premis britànics, es van portar els premis a la millor pel·lícula britànica, millor guió original i millor actor i actriu secundaris, la Kerry Condon i el Barry Keoghan. Veurem aquest proper 12 de març quantes de les 9 nominacions es converteixen en Òscar.
Ara comentarem Joyland, una estrena d'una pel·lícula del Pakistan. És el debut del seu director, Saim Sadiq, i amb els protagonistes Ali Junaijo, Rasti Farooq i Alina Khan. És una mostra de cinema queer en una societat molt tradicional. Crec que el director intenta saltar la censura amb una visió tranquil·la i tolerant, que potser no ho és tant en la realitat del país. L'any passat, el Festival de Cannes va guanyar el premi del jurat a la secció En Certain Regard.
Anem per una altra pel·lícula que pensem que no us heu de perdre. Aquesta la trobareu a Netflix amb el títol de Sin novedad en el frente. Tot i que la versió primera d'aquesta pel·lícula, ara us en parlaré, tenia un títol en català que és Res de nou a l'oest. Aquesta pel·lícula, estrenada el 2022, és del director Eduard Bergen. I estem davant d'una adaptació, un altre cop, perquè és la tercera, de la novel·la d'Eric Maria Remarque, escrita el 1929. Una novel·la que va ser vetada a l'Alemanya d'aquell temps pel fidel retrat de la massacre de joves combatents a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. Fins i tot els nazis la van prohibir en arribar al poder. Va estrenar-se la pel·lícula al Festival Internacional de Cinema de Toronto. El film ens mostra els soldats que acabarien sent els perdedors, en aquest cas, pel que podríem parlar d'un revers igual de tràgic del film 1917, dirigit per Sam Mendes a aquest 2019. Un any després de la publicació de la novel·la, ja trobem la primera versió de Hollywood dirigida per Lewis Millstone. En aquella versió, els soldats alemanys parlaven en anglès, clar. No és el cas d'aquesta versió actual. En aquesta veiem les penúries dels soldats, també, com perden la guerra i com l'ascens dels nazis portarà a un escenari molt pitjor uns anys després. Com en la novel·la, estem parlant de la humanitat, o millor dit, la manca d'humanitat. Una òptica neutra on l'antibel·licisme és la premissa principal. L'objectiu és mostrar la crua brutalitat, l'ús dels joves com a car de canó en una guerra interminable sense cap sentit. La fotografia de James Flint és aclaparadora i encara remarca més la immersió en l'angoixant perspectiva del soldat. L'innocent soldat Paul Baumer, de 17 anys, com la resta de la colla d'ingenuos reclutes, no tenen la més remota idea d'on s'han posat i al que s'enfronten. Com a Camins de glòria, dirigida per Stanley Kubrick el 1957, també es retrata el contrast de les trinxeres amb el comandament, amb els comandaments en un lloc segur, decidint l'estratègia lluny del foc, decisions sense sentit nascudes de l'orgull militar i del sentiment nacional. Prepareu-vos per veure escenes dures en el camp de batalla, morts, mutilacions i, sobretot, tortura psicològica en un primer pla. Tot a través dels ulls d'aquests adolescents morts de por que passen de l'entusiasme del reclutament al terror de la trinxera. La partitura de Volker Bertelmann també participa d'aquest ambient sinistre. Lamentablement, la guerra segueix sent un tema de rabiosa actualitat. La pel·lícula està nominada a 14, va estar nominada a 14 premis BAFTA i en va acabar guanyant 7, entre ells el de millor pel·lícula i millor direcció. També aquesta pel·lícula de Netflix, ho recordem, també està nominada a 9 Oscars. Veurem. A Eurali que havíem parlat de que hem de parlar una mica de que no la trobem als cines. Netflix,
a Netflix.
Qui paga?
Bueno, sí, la pel·lícula la posa allí on vol.
I tant. Molt bé, Aureli. El teu torn.
Bé, estos últims dies una altra estrena ha sigut Triangle of Sadness, una pel·lícula del director suec Ruben Östlund. L'any passat va guanyar la Palma d'Or a Cannes. Crec que tots els protagonistes són destacables. El més conegut és Woody Harrelson, però també podem nomenar la Dolly de León, Harris Dickinson, Zlatko Buric i la Charlby Dean, una actriu jove que va morir poc després d'acabar la pel·lícula. La fotografia, molt potent, és de Frederick Wenzel. És una comèdia negra on es visualitza la lluita de classes entre treballadors i un grup de milionaris, quan hi ha problemes i es posa en joc la supervivència, amb un final original i sorprenent.
Aquesta sí que la tenim a les cartelleres més properes, veritat?
Sí, aquesta la podem veure a molts cines.
Molt bé, això és important perquè ja és allò que diem, aquest programa és divulgatiu i si, caram, si us convidem a veure pel·lícules, l'important és que tingueu possibilitat de fer-ho sense subscriure-vos a cap plataforma. Si més no, algunes. Canvi de secció, arrenquem ara amb els aniversaris. Com us havíem dit a la introducció del programa, en portem dues pel·lícules, Enceto i jo, amb L'home mosca, dirigida per Fred Neumeier i Sam Taylor, al 1923, 100 anys enguany. El títol original en anglès, Safety Last, ja veurem després què significa. Estem parlant d'una pel·lícula muda estatudinenca dirigida per aquest parell de directors dels Estats Units i protagonitzada per Harold Lloyd i estrenada l'1 d'abril de 1923. O sigui, d'aquí uns dies farà 100 anys. El títol, el Safety Last, és un joc de paraules amb l'expressió la seguretat és lo primer, entesa com la prioritat d'evitar els accidents al lloc del treball, que això encara es troba aquest lema en algunes empreses. Aquesta pel·lícula ens parla de la conquesta de l'èxit social i econòmic. L'escalada de l'edifici és una metàfora del que no té altre objectiu que l'ascens incansable. En aquella societat, l'expressió American Way of Life, d'anar prosperant, de l'home que es fa en ell mateix i que persegueix el triomf incansablement. De fet, això em va sorprendre recordar-ho, no en tenia aquesta constància tan clara, el Harold Lloyd era l'actor millor pagat del món en aquells moments, per damunt de Chaplin i de Buster Keaton. I sembla ser que tenia un casalici espectacular, amb piscina i tot tipus de luxes. Per tant, ni que el seu paper anés de persona que li passaven moltes coses per aconseguir aquest ascens, ell en aquell moment ja era un autèntic triomfador. El 1994, el Registre Nacional de Pel·lícules de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units va seleccionar L'home mosca per la seva preservació degut al seu interès cultural, històric i estètic. La recordareu sobretot per aquella famosa escena en què Lloyd escala un edifici amb el moment culminant on queda penjant de les agulles d'un immens rellotge, una de les imatges més icòniques de la història del cinema. Però hi ha altres gags antològics que us convidem a recordar veient altre cop aquesta pel·lícula, considerada per la crítica una de les obres mestres del cinema mut.
El 1958, fa 65 anys, es va estrenar Insoliti Ignoti, també anomenada Els desconeguts de sempre. El director era Mario Monicelli i els protagonistes són Vittorio Gassman, Renato Salvatori, Memmo Carotenuto, Carla Gravina, Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni i Totò. La música és de Piero Umiliani, va ser la primera col·laboració que va fer al cine. La fotografia és de Gianni Di Venanzo. La pel·lícula dura 106 minuts i les productores són Cinecittà i Luxfilm. És una comèdia que va fer famós el director per l'humor a la italiana. El guió ens mostra un grup de delinqüents de poca monta que volen robar la caixa forta d'un banc. Planegen entrar per una casa veïna, fent un forat a la paret. Les coses no surten com esperaven i després d'una explosió de gas acaben menjant pasta i cigrons a la cuina atacada. Esta pel·li coincideix amb el final del neorealisme i l'inici de la comèdia italiana, on es tracta amb humor de problemes greus de la gent normal. El còmic Totò va ser un gran col·laborador en les pel·lícules de Monicelli. La Carla Gravina tenia 17 anys i la Claudia Cardinale 19. El títol havia de ser La Madame, però es va canviar per la censura, perquè els delinqüents anomenaven La Madame a la policia. Es va posar música de jazz per donar-li un toc de cinema negre.
Seguim amb els aniversaris, en aquest cas ja no de pel·lícules, sinó més personalitzats, com acostumem a fer cada programa. Tal dia com avui, un 25 de febrer, però de l'any 1983, va morir Tennessee Williams. El Thomas Lanier Williams, més conegut amb el nom artístic que el coneixem tots, Tennessee Williams, va néixer a Columbus, Mississippi, el 1911 i va ser un destacat dramaturg estatudinenc. Les seves obres de teatre van adquirir un ressò extraordinari gràcies a les versions cinematogràfiques que se'n van fer. Amb totes podríem omplir tot un setè sentit parlant de directors i actors de primer nivell que hi van intervenir. Només recordar uns quants títols que estan a la memòria de tothom. Un tramvia anomenat Desig, La gata sobre la taulada de cinc, La nit de la iguana, La rosa tatuada i Dolç ocell de joventut.
I tal dia com ahir, el 24 de febrer del 1964, va néixer Todd Field, un director nord-americà que va començar com a actor i va actuar, per exemple, a l'última pel·lícula de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Com a director, la seva primera pel·lícula va ser When I Was a Boy. Va tindre molt d'èxit amb A l'habitació i acaba d'estrenar Tar amb la Kate Blanchett, que també la podem veure als cines aquests dies.
Molt bé. I bé, no podem tancar aquesta secció d'aniversaris sense felicitar un dels millors directors de la història del cinema espanyol. Avui mateix, fa 70 anys, José María Aznar. No tenim prou programa per relacionar tots els seus films, però volem destacar-ne un que enguany també està d'aniversari. Aquest proper 15 de març farà 20 anys de l'estrena de El trío de las Azores, una pel·lícula que Aznar, a banda de dirigir, també va protagonitzar al costat de dos famosos actors, Aureli.
Sí, George Bush i Tony Blair. que van triomfar també a la pantalla.
Molt bé. Com havia de sortir res malament en tres actors d'aquest nivell?
D'aquest nivell, impossible.
Canvi de secció. Arrenquem amb el concurs. Ha arribat l'hora del nostre concurs, se t'ha sentit, i recordem que en el cinquè concurs calia identificar, escoltant un diàleg d'una escena, la pel·lícula i el seu director. El recordem. Endavant, Jordi.
Como presidenta del comité de recepción le doy la bienvenida con los brazos abiertos.
Sí, ¿hasta qué hora los tiene abiertos?
He apoyado su nombramiento porque considero que es usted el consejero más capacitado de Fridonia.
Es un concepto bastante amplio. Y usted también es bastante amplia. Será mejor que se largue. He oído que van a construir unas oficinas donde está usted. Se puede ir en taxi. Si no consigue uno, se puede ir indignada. Y si es pronto, váyase dentro de un minuto. ¿Sabe que no ha dejado de hablar desde que ha llegado? La habrán vacunado con la aguja de un tocadiscos.
El futuro de Fridonia depende de usted. Prométame que seguirá fielmente los pasos de mi marido.
¿Qué les parece? No llevo ni 5 minutos en el cargo y ya se me está insinuando.
Tots vau identificar d'immediat a l'inoblidable Groucho Marx. I el diàleg pertany a la pel·lícula Sopa de Ganso, dirigida per Leo McCarey i estrenada l'any 1933. Per tant, enguany també fa 90 anys.
El primer que toca és felicitar a tots els concursants. Quasi tots han encertat les respostes. A mesura que les vam anar rebent, les correctes, és clar, a cada concursant se li va assignar un número. I després del sorteig, fet un moment abans de començar el programa, la persona guanyadora ha estat la Fanny Lleixà.
La Fanny Lleixà és una altra de les concursants fidels. Enhorabona, Fanny. M'agrada, ho anirem recordant, això de dir el primer premi va anar a Sant Pere de Ribes, el segon a Godall, el tercer a Móra la Nova, el quart a Reus i el d'avui cap a Amposta. Caram, anem ampliant la base. Ho recordem que el premi és una ampolla de Som 19, un vi blanc jove fet amb garnatxa blanca i macabeu, denominació d'origen Terra Alta del celler cooperatiu de Gandesa. Volem agrair la complicitat del patrocinador i felicitar el guanyador.
La guanyadora.
En aquest cas, sí, la guanyadora. La guanyadora.
Anem ara al concurs d'avui. Per aquest sisè concurs us proposem identificar un fragment musical. Ens heu de dir el títol de la cançó, qui la interpreta i quina pel·lícula la va incorporar a la seva banda sonora. Recordeu que ens heu de dir el títol de la cançó, qui la interpreta i quina pel·lícula la va incorporar a la banda sonora. És una pel·lícula molt famosa, no tindreu cap problema, perquè sempre encerteu. Doncs som-hi, preneu nota del correu al que heu d'adreçar la resposta, si pot ser correcta. Se t'ha sentit, @radiofalset.com. radiofalset.cat. Repeteixo, setesentit@radiofalset.cat. La data límit per respondre a aquest sisè concurs és el 22 de març, inclòs. Entre tots els que hagueu enviat la resposta correcta, sortejarem un altre magnífic premi, una ampolla de Perinet Lica, un vi de la D.O. Priorat, amb un cupatge, sobretot, de carinyena i sirà, i amb menor percentatge de merlot i garnatxa, elaborat al cellet Perinet de la Morera de Montsant. Aquest vi, com el del mes passat, ha estat patrocinat per les agrobotigues del celler de Marroig. Les podeu trobar a Tivissa, a la Serra d'Almos i al mateix celler de Marroig. Podeu fer comandes a través de la web www.serradalmos.com i us les envien a casa.
Molt bé. El patrocinador fidel, de moment. És l'hora de la secció del tema musical cinematogràfic. Avui hem triat el tema central de la saga James Bond, l'agent 007, a la banda sonora original. Les pel·lícules de James Bond formen la sèrie contínua més llarga de la història del cinema. El primer film és de 1962, Agent 007 contra el Doctor No, i el darrer d'aquest 2021, No Time to Die. 25 pel·lícules fetes per Eon Productions i 3 per altres productores. Aviat està dit. 28 pel·lícules de James Bond. Necessitaríem un programa sencer del setè sentit per parlar de tot el que envolta el món de l'agent secret més famós del món.
ha arribat l'hora del comiat. Fins aquí el setè sentit d'avui. Esperem que hagueu gaudit d'aquest sisè programa. I si ha estat així, parleu-ne amb els vostres amics, coneguts i saludats. Especialment amb aquells als qui els agrada el bon cinema.
Insisteixo, parleu amb els amics, coneguts i saludats. I, si us plau, intenteu que concursin. Radio Falset, capital del Priorat. Mos falten concursants del Priorat. Aureli?
Sí.
Els hem d'apretar en antena.
Tot i que tenim un oient fidel que encara no ha participat.
Diversos.
Però sobretot un, Josep Martori.
Veus?
Ens escolta sempre.
Molt bé, molt bé. Us recordem que, si us ve de gust, ens retrobarem el proper 25 de març a 11:45 del migdia a Ràdio Falset. Salut i cinema.